I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en les dificultats que tenen cada vegada més empreses per trobar personal qualificat, fins al punt d'haver d'aturar projectes o fins i tot abaixar la persiana. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Roser Ezequiel, veïna de Sant Cugat, el Ferran de Juan, vicepresident de la Junta de la Unió, Eduard Gené, activista cultural i crític d'Arts Escèniques. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Ha canviat amb els anys la manera que entenem d'entendre la feina i els interessos que hi ha per part de les generacions que són més joves, que són les que han de decidir al final, no? Cap a quina vocació, cap a quina feina faran per dedicar-se al llarg de la vida? Heu vist al llarg de les últimes dècades un canvi?
Moltíssim. Jo sí.
Costa't, Roser.
Acosto més bé que veig. Sí, i tant, jo veig que... Mira, jo parlava amb el meu home, precisament, que manca molta gent professional de segons quines feines. Ell té treballadors que són, col·loquen tela asfàltica, i és una feina que es veu que és laboriosa i no troba personal. Li ve de fora, a ser mexicans. Vull dir, una cosa, i que diu això, me'n parlava l'altre dia el fuster, també. Va anar a fer una cosa al fuster, diu, no, ja no arreglem res, no hi ha gent que sàpiga fer de fuster. Ara muntem tot, coses noves, cuines, tot nou. Perdona, dic, abans, a l'Ambisa tampoc. Vull dir, amb això sí que jo, perquè tinc uns anys, ho he notat, que dic, bueno, sap per què? Perquè ha desaparegut l'aprenent. L'aprenent no ha anat seguint, és el meu pare, Ara pel que estic veient. I, francament, en molts negocis, sí que sé que jo, que han tancat, per manca de professió.
De relleu generacional, no? Després parlarem d'aquesta figura de l'aprenent, perquè justament és una de les reivindicacions que tenen alguns sectors, perquè si bé a partir dels 16 anys es pot treballar en algunes feines, doncs no és fins més endavant quan es poden exercir com totes les competències. Eduard, quina radiografia ens faries tu?
Jo volia començar, per exemple, amb això de l'aprenent, perquè és fonamental. Jo t'ho dic una mica, va estar molt ben treballant a Alemanya i... per una empresa que... Bueno, no cal dir l'empresa, no cal fer publicitat. La qüestió és que em deia que estava en una població d'uns 100.000 habitants, com és aquest Sant Cugat, i en el diari local cada setmana sortia una notícia de quins eren els aprenents que havien començat a treballar en segons quines empreses. O sigui, ho manifestaven com una notícia interessant, important, i per tant donaven molt suport al fet de que hi hagués l'aprenent, que en definitiva era l'hereu, seria l'hereu després, no de l'empresa, sinó l'hereu de la feina. I aquesta importància que es donava a l'aprenent, avui en dia té un problema molt greu, jo parlo d'empreses petites, evidentment, perquè hi ha una gran diferència entre la gran empresa i l'empresa mitjana, i sobretot la petita. La petita, què vol dir? Doncs 4, 5, 6 treballadors, 10 treballadors com a màxim.
Perquè que són moltes de les empreses de Catalunya, aquesta petita i mitjana empresa.
Aquest tipus de pràctiques que es fan a partir del suís de formació professional, aquest tipus de pràctiques estan molt mal considerades des del punt de vista econòmic per part de l'empresa. O sigui, l'empresa, teòricament, rep algú a qui li ha d'ensenyar, en conseqüència ha de fer un esforç perquè s'integri dintre de la feina que es fa amb aquesta empresa, la que sigui, sigui fusteria, sigui electricista, lampista, el que sigui. I aleshores resulta que aquesta feina que fa, aquesta dedicació que fa amb aquest noi, amb aquesta noia, perquè pugui aprendre això, després està poc compensat. I, per tant, per una empresa petita és difícil, si no té després la compensació, per la part econòmica, que no li costi diners, i, per altra part, que aquest aprenentatge que ha fet després li serveixi perquè aquesta persona s'integri a l'empresa.
Per tant, hi planté.
Exacte. I això és una dificultat que va creixent cada vegada més, i, a més, es dona una altra circumstància, i és que, per desgràcia, això és una mania meva, de fa molts anys, hi ha aquestes grans empreses, per exemple, amb mobles. O sigui, jo estic enfadat amb Ikea, enfadat total, perquè allò és la degradació absoluta del comprador, la degradació absoluta del client, la degradació absoluta del comerç. Total. O sigui, tu vas a un lloc que està tot teòricament preparat perquè t'ho emportis, tu has de muntar tu, tu has de muntar tu, o tu has de fer muntar per algú que ja està esperant a la fora d'IKEA que li diguis que vagi a muntar aquella cosa que aquella empresa no ha muntat. Aquests que ho fan, generalment són gent que venen de fora, són immigrants, que a més a més estan en unes condicions de treball no oficials, etc etc etc. I per tant vol dir que això, aquest problema que existeix i que és real, s'ha convertit en cada vegada més crònic perquè no hi ha, no es planteja de veritat una solució que hauria que venir de les lleis de l'administració pública i que tenen que ajudar, insisteixo, les petites i mitjanes empreses.
Ferran, comparteixes bé, diagnòstic,
sí,
és exagerat...
Sí, la, és que la repercussió de tot això és la manca de professionals. Vull dir, no s'està donant un bon servei en cap lloc. Vull dir, el no tenim professionals i el servei és molt dolent. Jo parlo personalment, parlo que conec més, que és la restauració, i et dones compte, vull dir, avui dia tu te'n vas a un restaurant i professionals de la restauració no n'hi han, vull dir, o són xavalets que agafes perquè estan estudiant i necessiten guanyar-se uns diners, o són gent que han vingut de fora i la via que han tingut és agafar dintre de la restauració. Vull dir que el problema per mi és el servei que et dona qualsevol cosa, siguin fusters, restaurants, no hi ha professionals. I la manca de professionals, jo crec que la repercussió és aquesta.
Però la manca ja ve arrel del que dèiem, perquè no hi ha l'aprenent. Mm-hmm. El que va pujant per després, el que deia, continuar.
En el cas de l'hostaleria, que potser no està tant en aquest sector més lligat a la construcció, que apuntaven els gremis, sí que és veritat que també des del sector s'apunta que no hi ha aquesta professionalitat que potser hi havia anys enrere. No sé si creieu també que va lligada una mica a la precarització que ofereixen en alguns sectors de l'hostaleria de salaris en els treballadors. És a dir, si voleu un servei de 10, a canvi d'un salari de menys 20, bé, doncs potser aquí parlem-ne també.
Però jo sí, crec, no? Perdona, però jo crec també que és perquè no se li pot pagar, per dir-ho d'una manera, amb un noi que diu que no té mínim coneixement de cambrer com un professional. Clar, si aquell professional és professional, sí que el sou ha de ser 40.
Entrevistaven l'altre dia el responsable ara del Via Veneto i explicava doncs, que els seus cambrers tenien un salari més que digne, diguéssim. Potser una cosa a vegades també va acompanyada...
Amb
l'altre, en aquest sector i en tots.
Sí, si comparem, per exemple, l'hostaleria amb altres sectors, sí que hi ha una diferència. Mm-hmm. Vull dir, jo me'n recordo que un any vaig posar... necessitava jo amb el restaurant que ara porten els meus fills, jo necessitava gent i van posar un anunci. Et venia gent d'aquí i quan li deies que tenien que treballar dissabtes i diumenges, et deien que ells se'n anaven o al paro o se'n anaven a la construcció, que dissabte i diumenge tenen festa i cobraven més. Clar, l'hostaleria el problema que té és que quan més treballes és el cap de setmana, que és quan la gent fa festa. Llavors, clar, si comparem sous de l'hostaleria amb la construcció, sí que hi ha una gran diferència, no?
I les condicions, sí, no? Que sí, també la gent cada vegada busca més una conciliació, el model de societat que tenim.
Tu has apuntat una cosa, Ferran, molt important, i és aquesta del temps. O sigui, en aquest moment, no en aquest moment, sinó ja fa anys, va haver-hi un salt de moltíssima gent que va passar a la construcció abans del 2008, estem parlant de quan hi havia aquella pujada tan brutal que es va produir en 8 o 10 anys, mm-hmm. Perquè els sous que es guanyaven a la construcció eren, vaja, disparats, inclús, no? I molta gent que havia començat, inclús hagut molta gent, molts nois i noies, sobretot nois en aquell moment, van deixar els estudis perquè anaven a treballar i guanyaven molts diners. El tema està sempre en el mateix, o sigui, la valoració que es fa al tema de la preparació, l'evolució que es fa al tema de... Si una persona, un professional, en aquest cas la restauració, arriba a cobrar, si treballa bastantes hores, i més això que dius tu, el divendres, dissabte i diumenge, divendres a la nit, dissabte i diumenge, i resulta que arriba a guanyar, no supera els 1.200 euros, o 1.300 euros, què fa? O sigui, com viu? Clar... O sigui, el problema és tant que en un moment determinat, històricament, es considera que tothom ha de passar per la universitat. Tots els pares volen que els seus fills estudien a la universitat, facin carrera.
Qu- Quan ho dataríeu, quan ho dataríeu a aquest fenomen? Perquè en parlàvem a la redacció abans de començar la tertúlia i els explicava el tema que teníem, no? I la percepció era aquesta que diu l'Eduard. És que sembla que si... Jo recordo els meus pares, que si els teus fills no van a la universitat i no tenen estudis, és com si no hagués anat bé, no? Uh-huh. I va haver una percepció, no sé si som els fills de la generació dels 60...
Bueno, en la meva època era molt discriminatori, el que s'anava a fer formació professional a l'escola industrial en contra del que seguia una carrera universitària, te'l miraves una mica...
Sí, ja en aquell moment...
Parlo de la meva època, Jo crec que això sí que ha canviat una mica, però continua havent aquesta percepció de que el que no fa estudis universitaris...
Això va créixer a partir de l'any 70-75. Créixer, vull dir, no havia començat. Perquè a la universitat, a l'any 60, la universitat era una minoria. Fou una minoria d'una minoria.
Per unes poques famílies benestants.
Exactament. Uh-huh. I després això va anar canviant. Però el tema no és aquest, el tema és... inclús aquells que fan una carrera universitària, medicina, en aquests moments, per què marxen tants a fora? Perquè tampoc cobren aquí el que haurien de cobrar.
Són els famosos mileuristes, Estudis una carrera o no estudis, estàs als mil i pico,
Aleshores vol dir que el tipus...
Guanya més que no és en carrera que jo, està més ben trist. Si ho analitzem fredament, és ben trist. Que has fet una carrera, uns estudis, i que cobris menys que un altre que no l'ha fet, aquí falla alguna
cosa. Sí, sí.
Sí.
Bueno, cada feina no té la seva valoració. De fet, a vegades sorprèn, no? Que és això, que potser ens entestem com a societat en valorar aquestes feines que requereixen d'uns estudis universitaris, que al final la inquietud i l'emprenentatge a la vida no és només durant 4 anys a la universitat, i socialment es dona menys valor a l'ofici, no? Però després, quan tu veus els salaris, carai, quan ens ve l'empesta a casa o el fuster i ens arriba la factura, penses, hosti, que bé que es guanya, que bé que es guanya la vida,
però no? Sí. Però no ens equivoquem, No ens equivoquem. A veure, la majoria de petits comerciants industrials són autònoms.
Sí, esclar, allà han de treure els impostos, Els trimestrals, l'IRPF...
S'ha de treballar molt i molt i molt.
Exactament, que vull dir... I a més es dona una altra circumstància que no ho podem oblidar. La facturació en negre o no?
D'aquí... No, aquí que... hi ha molts còmplices a tot arreu,
escolta, no.
Des del que l'ofereix al que l'accepta.
D'acord. És que vull dir que hem de, si parlem d'alguna cosa determinada, hem de ser francs en comunicar-ho, en dir-ho. O sigui, quan un lampista, un electricista arriba a casa teva i s'està una hora i et cobra 80 euros, bueno, jo tinc 80. Llavors, la pregunta immediata és, en negre o en blanc?
No tots.
Ara va dir, no tots.
Uns.
No. Jo, últimament, no gaire.
Segons quin. Això per una banda. I per altra banda, resulta que aquesta persona té un ajudant. I aquest ajudant l'ha donat d'alta, òbviament. I ha pagat, doncs... Llavors, a la fulla de salaris hi ha dos coses que hi ha dos percentatges que s'ha de pagar. Un és la Seguretat Social, l'altre és l'assistència sanitària.
Sí, que tampoc és...
Que tampoc és cert tonteria.
Que no ens creguem, no, home, no.
Però tots volem arribar a la jubilació i tenir la nostra pensió, no? Doncs ens toca pagar els impostos.
Que vull dir que, clar, és una suma d'elements... que jo haig de dir immediatament que, com sempre, està desproporcionada. És a dir, una gran empresa amb 3.000, 4.000, 5.000 treballadors, a l'hora de fer la seva liquidació de beneficis o no, és desproporcionat a el que ha de pagar un autònom que té 2 o 3 treballadors.
Sí,
és desproporcionat.
Sí, és així.
El seu cost és molt més alt proporcionalment. I això fa que molta gent es freni. Això per una banda. Però per altra banda hi ha aquest tema del jove. El jove que diu, jo per què haig de dedicar-me a una cosa com aquesta si resulta que jo no vull treballar. Això que apuntaves tu, Ferran, jo el dic dissabte i diumenge, escolta'm, i si puc treballar 30 hores a la setmana o 25, doncs hi puc sortir i amb això en tinc prou. Per què, a més? Perquè té 30 anys i està a casa dels seus pares. I resulta que no li cal sortir de casa.
No, és que no li calgui. És que és molt difícil, Eduard, sortir de casa amb els peus que hi ha de l'habitatge.
Sí, sí, d'acord.
No, és que no calgui. És que moltes vegades no és possible.
No, però estic fent una fotografia. Estic fent una fotografia d'una realitat. Llavors, aquesta persona jove, en definitiva, el que, en general, el que busca és el mínim esforç perquè la cosa bàsica la té solucionada.
Jo no hi estic d'acord.
No, perdona, no, escolta, jo tampoc estic d'acord, però jo ho veig, això. O sigui, no veure-ho, no adonar-se'n d'això, no veure-ho, això és un fet. El que passa, com es pot solucionar aquest fet? Com es pot canviar això? Pagant el que s'ha de pagar la gent per poder viure.
Anem a l'origen. No direm de qui és culpa, no? Però per què no hi ha un interès per part de les generacions més joves a l'hora de decidir quin futur professional trien a dedicar-se a aquest tipus d'ofici? És perquè no hi ha valor social en aquests oficis? És perquè potser en el moment en què des de l'escola, des de l'institut, et posen l'oferta d'estudis postobligatoris, no se'ls dona valor o no s'expliquen prou? És perquè hi ha poca oferta? És perquè no hi ha interès?
Jo crec que els pares aquí també tenim part de culpa. A tot pare ens agrada més veure el teu fill amb americana i amb un despatxet que no amb un mono de treball. Vull dir, jo ho veig per als amics nostres. A casa no s'ha inculcat que el seu fill sigui lampista o sigui paleta. Tots anem a que, si pot ser, que vagi a la universitat i pugui estar ben col·locat. Vull dir, jo crec que socialment continua havent una...
Una mica entre els dos, entre casa i el...
I,
el...
I la societat.
Sí, la societat, les dues coses. Que ja, des del baix, des dels col·legis, ja una mica motivant-los de mica en mica, i a casa i al col·legi, jo crec que tindria un altre concepte, el jovent.
Per tant, s'haurien de canviar els plans d'estudi o aquestes, quan es fan les sortides, no?, al Saló de l'Ensenyament. Aquest cap de setmana n'hem tingut una,
exemple,
aquí a la ciutat, oferir també formació professional.
Jo crec que ara, vull dir, als col·legis i instituts no es fa pràctica de res. Vull dir, no sé si els hi ensenya als xavals a aprendre un ofici a les escoles ni als instituts.
I hi ha molt jovent que faria això, perquè jo... veig coses, programes a la tele, un punt de jovent que diu, no, estudiar no m'agrada, però sí que m'agrada molt, tipus, que fan maquetes i coses d'aquestes, coi, pues, centrat en això, no sé, i, però no té mitjans, no tenen mitjans.
De fet, no tothom li deu agradar estar-se assegut 8 dies, no? 8 hores al dia. No.
I tancats en un lloc, almenys,
en un despatx. De fet, els cicles de formació professional que hi ha relacionats amb els oficis, com la fusteria o la soldadura, per exemple, que hi ha una manca de soldadors terrible en aquest país, no s'omplen, tot i que, repetim, les perspectives laborals són bones. És a dir, si jo decideixo anar a la universitat i, posem el cas, estudiar periodisme, el meu futur professional és més dubtós, per entendre'ns, de dedicar-me a allò que jo he estudiat, que si vaig a un cicle formatiu d'aquestes característiques, perquè hi ha manca d'aquests professionals. Què falla? Què és el que falla?
Sí, el sistema.
Jo crec que continua sent la societat i el sistema.
El sistema.
Els xavals
el
no es veuen amb un soplete fent de soldadors. Diuen, jo tinc que estar amb un soplete.
A més, jo sí que crec que un dels enemics, és una opinió, però entre cometes, només, com va començar a sortir la famosa l'atur, al jovent això li fa molt mal. Ho he sentit molt, m'han dit per treballar tal lloc, bueno, hi era 4 dies, no just, per després cobrar l'atur.
Però per cobrar l'atur, no ho sé perquè no hi he estat mai, però crec que requereix...
Haver
cotitzat un temps i haver tingut feina.
Això ho he sentit jo al ferrocarril, que amb el jovent, que va a una hora puntual a ple, sents els comentaris, diu, no, m'han quedat a tal lloc, diu, però estaré el just per després cobrar l'atur, estarem temps sense fer res, i tornem-hi. Això, quin futur li espera aquest jovent així?
Després, la gent jove, els anys sabàtics també els hi agrada molt, avui dia. Jo trobo que...
Aquesta frase és molt sovint.
No, jo que agafaré un any sabàtic.
És que tens tota la vida per treballar.
A la meva època, sí, suposo que deu ser això.
Nosaltres sabíem el que era, jo no havia sentit ma vida, això.
Jo no ho sabia, i ara cada moment et diuen, no, jo vull anar a viatjar i farem un any sabàtic.
No podem anar bé de cap manera.
No tothom s'ho pot permetre, tampoc.
A vegades dir-ho per dir.
Avui dia viatjar per 4 euros pots fer-ho,
Si vols estar, un any fora, hi ha només els bitllets.
Jo l'altre dia parlàvem amb la tortura amb les amigues, que fem sempre un dia a la setmana fem partida, parlàvem d'aquí venia alguna cosa del jovent que parlava. Diu, és que poder la culpa és nostra ja, nosaltres, que ja els hem donat tot als nostres i ells s'han donat tots als seus. Anem creant una generació de mal en pitjor, per dir-ho d'alguna manera, no? I nosaltres no és que ens manquessin tant, però hi ha el desig de dir, bueno, que no li falti això, que no li falti jo. I estan creant petits monstres amb el sentit que si no ho tingui això, no som ningú.
De la cultura de l'esforç?
Exacte, al mínim. Al mínim, ja amb el sistema aquest del mando. Ja ni aixecar-se com abans volíem la tele. Aquí, a la persiana, aquí, i tot és això. No, que eren inútils. Perdona. O no?
Sí, sí.
Ara m'estic escoltant i quasi m'estic escoltant jo mateix. Però clar, jo tinc una edat ja.
Oh,
jo també. Tant,
no. Jo toco 70 anys i faig 70.
Bueno, jo guanyo per 15 només.
Oh! No.
Escolta.
Jolín, no. Molt bé.
Escolta, no, el que passa que, efectivament, que a mi em sap greu, perquè bueno, jo tinc nets, com és natural, que estan, el més jove té 20 anys.
Ai, si et senten, Eduard, parlant així de la joventut.
Sí, no, si em parlo amb ells, tranquil·lament, cap problema. Però és que és veritat, és que jo entenc perfectament segons quin tipus de reacció, perquè una persona que ha nascut en unes condicions físiques i intel·lectuals, doncs determinada, es fa molt més difícil que tingui aquella convicció de l'obligació de posar-se a treballar en un moment determinat, de guanyar els seus diners per col·laborar amb la casa.
Ui, sí, que abans
era un fet. O sigui, el que començava a treballar quan jo era jove, quan jo era petit, jo vaig començar a treballar als 14 anys. Als 14. Quan començava a treballar, el primer que es feia és que el que guanyaves anava directament als teus pares.
Això ho havia sentit jo.
És a dir, no, a la meva mare,
que
administrava
l'economia familiar.
Els diners interns de la casa, ja. No els diners externs de les sortides. Ja. Si no...
Perquè inclús, perdona, valoraves ni que foren, m'invento, 10 pessetes en aquella època, que te quedaves quan te donava, que te la valoraves moltíssim, aquells diners teus, molt.
Clar, no, i això jo entenc que l'evolució, la creació de segons quin tipus de comportament està molt lligat amb aquest tipus de funcionament familiar. És lògic que sigui així. Família, sí, és que hi ha família, perquè hi ha un altre aspecte també molt important. El tema de família s'ha trencat.
Ha canviat el model familiar.
Ha canviat el model.
I de societat.
Aquell conte del pami és tan maco d'un nen que arriba a casa, un nen de 10 anys que arriba a casa, i diu, papa, mama, diu, us heu de separar? Ah. Però escolta, nen, però estem molt bé junts, estem perfectament junts, perquè hem de separar? És que jo de la classe sóc l'únic que els seus pares no estan separats. Bueno, vull dir...
Hem arribat.
No, com ho vam dir, home, sóc... Sóc a l'estrany.
Bueno, ha canviat, ha canviat. Sóc...
No, algunes coses per bé, eh?
Sí,
no,
catastrofistes.
No. Jo reconec que també sóc que me poso bastant al dia, però reconec que en cosa han perdut uns valors, que és una pena que després no es valori, malgrat tinguis una pila de coses, i és igual, això, si tu has tenint aquella pila, i portes una branca i se juga amb la branca, i tens aquella pila de joguines que
arriba al fons de la qüestió, i és, per què un jove i una jove, tenint en compte, en aquest moment, hi ha un tipus d'oficis que els fan dones que abans no els feien.
Uh-huh.
Això em sembla fabulós.
També,
o sigui,
també.
El fet que aquesta dona... Però també hi ha un altre aspecte després que s'afegeix. Quan aquesta dona està fent un tipus d'ofici determinat, ha d'anar molt en compte si queda embarassada o no. Aquest és un altre problema, molt greu.
Són 9 mesos, més la baixa, que ara els homes ja tenen les 16 setmanes igual.
Però la pega
igual...
que els hi posaven...
Però llavors, per exemple, hi ha la possibilitat de dir aquesta persona... No m'interessa perquè estarà un temps segur. I no sap que potser aquell home que sí que li interessa també se'n va de baixa.
Per això hi ha les lleis, no? Per equiparar aquestes situacions i que l'empresari o l'empresària no faci les trampes. Heu parlat des del principi de la figura de l'aprenent. Hi ha un model en educació que es diu la formació dual, que és aquells estudiants de determinats cursos fan una estada en empresa. De fet, en aquesta casa formem part d'un programa de formació dual amb una companya que tenim durant la temporada, en aquest cas a la productora audiovisual, que també és un ofici, el de ser... De fet, el periodisme és un ofici, més que una carrera, fent de càmera, realització. Això també existeix en fusteria, existeix en soldadura. Creieu que és una via per acompanyar una mica tot això que vindria a ser més la pràctica, tot i que en la formació professional, evidentment, hi ha més pràctica que teoria, acompanyar-ho ja amb una estada a l'empresa, que és al final on s'aprèn l'ofici, no? Hi ha la universitat, hi ha l'escola, però on s'aprèn a treballar
a pràctica,
és a l'empresa, no?
Sí.
Impulsar això seria positiu per recuperar aquests oficis, però després l'Eduard, aquí és que esteu pessimistes avui de mala manera, deia, clar, però això és una càrrega, perquè s'ha de pagar, evidentment, això és una càrrega per les petites i mitjanes empreses que potser no es poden permetre pagar aquesta quantitat a aquest estudiant i a més dedicar-li un temps, perquè aquella persona evidentment està aprenent, fa feina, però està aprenent. Això funciona? No funciona? S'ha d'impulsar? És una inversió de futur?
Sí, és una inversió de futur.
Sí, però parla, jo estic amb l'Eduard, la petita empresa això no s'ho pot permetre.
Però
no pots agafar una persona, pagar-li per ensenyar-li.
Però han d'ajudar, per això dic,
però
és un han d'ajudar, han de fer
simbòlic, o
una altra quan... cosa és que vingui unes ajudes de la però Generalitat o de l'Estat.
Això hauria de ser-hi també, clar.
Clar, ara sí, tens que pagar tu una petita empresa de 3 treballadors, ja em diràs tu si
hi ha un altre agafar... Hi ha un altre compromís que es podria prendre, que és que l'empresa que acceptés el fet d'ensenyar amb algú un ofici determinat tingués a la vegada la seguretat de que aquesta persona podia, o sigui, obligatòriament s'havia de quedar a treballar amb aquesta empresa un nombre determinat de temps. Per exemple, aquesta persona que jo li ensenyo, que em costa un any ensenyar-li, aquesta persona m'ha de tornar com a mínim 2 anys continuant treballant amb mi.
També seria una opció.
Perquè tingués la compensació.
Sí, si li pagues perquè se'n vagi després al cap d'un any.
I el mal ram de
fet, hi ha empreses,
de la perruqueria.
Hi ha empreses que ho fan. Sí. Em ve al cap el meu germà, que és enginyer electrònic. Ell va entrar a treballar a una empresa que li va fer una formació en programació. Li pagaven més aviat una misèria durant aquest temps, era remunerat però li pagaven poc, però després tenia el compromís d'haver d'estar un contracte 2 anys amb aquesta empresa i si no havia de retornar aquell import que havia costat aquesta formació. La fórmula existeix. No
va
sé
bé.
Si en el món dels oficis també hi és, o seria aplicable.
Això, però jo no trobo malament això.
Hauria d'existir, sí. Que precisament això que deia abans al principi, que l'empresa petita, sobretot la mitjana, s'havia de... no de compensar, no,
facilitar,
però sí d'equilibrar, exactament, perquè si no aquesta empresa no li interessa. O sigui, quin sentit té que hagi de fer aquest tipus d'acte, entre cometes, social? Home, s'hauria de compensar que ho faci. El que passa que llavors resulta que això es fa molt difícil. Clar,
és en benefici del sector, en tot cas, no?
Sí.
Si fas aquesta formació a nous professionals, el sector es dotarà de persones més capacitades i
que
més formades.
Que hi dia bé.
Després hi ha una altra qüestió. Hauríem de crear estudis que s'adaptessin a l'oferta laboral que tenim al territori? És a dir, si ens manquen soldadors, paletes, fusters, cambrers... Hem de mirar que la formació sigui en aquesta línia per nodrir el teixit empresarial d'aquests oficis? Vull dir, fixar-nos més en quines mancances tenim per ofertar aquests estudis o anem per lliure...
No. Això seria ideal.
Exacte,
una altra cosa és que jo ho veig complicat de poder fer-ho, però seria l'ideal, clar, que els estudis...
Una mica més relació, no? Entre...
Sí, que els estudis anessin a la manca d'oficis que hi ha, no? De qualsevol altre...
Però sembla mentida que això... els polítics no toquin aquest punt concret, veient el panorama que hi ha, que tothom, a nivell, el que més queixen és el de restauració. Jo m'empipo moltíssim quan anem a segons quin puesto, i és la primera, ja a lo de l'idioma, ja te diuen d'entrada, me puedes hablar en espanyol, això ja és, no són professionals, vens a treballar aquí, amb més interès de parlar-ho, però... en aquest sentit, o això que no t'entén, els idius, és que no et serveixen.
Però és que els que avui dia han agafat l'hostaleria són gent de fora.
Tot?
Persones d'aquí no volen a treballar a hostaleria. Vull dir, ho poden agafar els que venen de fora, que necessiten treballar, i els hi és igual treballar dissabtes i diumenges. I llavors et trobes pues, que tots són gent de fora.
Però llavors si has d'anar a bons restaurants o de nivell...
De fet,
allà
sí
que hi ha nanos que surten d'aquests...
I si aquí a sobre... afegeixes el tema de l'habitatge, vull dir, hi ha llocs que no poden obrir o tenen que tancar restaurants perquè la gent no pot anar a treballar perquè no hi ha llocs per on...
Passa a Balears, passa a Canàries...
Sant Cugat no és el problema, però per exemple la Cerdanya o les Illes tenen un gran problema als restaurants que si volen agafar gent... on els col·loquen, vull dir, no hi ha pisos de lloguer.
Sí, és veritat, perquè a Girona...
I els preus, per exemple, de la Cerdanya són inviables per un treballador de restaurant.
Si tenen... Però hi ha gent una mica llesta, si tenen, si tenen problemes... que té això, té, ja té la part, deixa una part.
Una infraestructura per als treballadors.
Sí, una infraestructura o...
Però clar,
no tothom,
no, no qualsevol restaurant.
Però m'ha dit l'atenció, però està bé, però clar, no tothom pot fer-ho.
Per això. Han tingut que tancar molts per manca de personal que no poden venir. És que no poden...
Ara apuntaves, Ferran, que molta part dels treballadors d'aquest sector són persones migrades. Aquí sobre una altra qüestió, que és, si no tenim personal qualificat a casa nostra per ocupar aquests llocs de treball i l'ocupen persones migrades, perquè si no ja ens en podíem oblidar de molts serveis que tenim, la llei també s'ha d'adaptar per ser més flexible perquè aquestes persones puguin regularitzar la seva situació i treballar amb una seguretat jurídica, laboral i econòmica.
Sí.
Perquè si no, ens anem a l'economia submergida.
Total.
Sí. Bueno, està bastant vigilat, eh?
Sí?
De veritat, sí. Sí, hosteleria està molt vigilat. Vull dir, aquí no parem de tenir inspeccions,
sí?
De
sanitat,
sí, de sanitat, de mirar els empleats, vull dir...
Podria pensar que era un sector que...
No,
passaven de puntetes, entre cometes, no? Però si no, ui, no tenia coneixement, sí. Això.
Escolteu-me, passen 7 minuts ja de 2:15
d'11
del matí. Us veus molt pessimistes, ja us ho diré.
El dia no acompanya.
Sí. No acompanya el dia i no veig molta fe en la joventut. El proper dia posaré aquí algú jove que us foti una mica de canya.
Saps què passa?
Que i que defensi.
A mesura que et fas gran, les coses són més negatives. També és veritat. L'optimisme va desapareixent. I és la realitat. És el dia a dia. No? Ja ben bé. Què esperes?
Ferran, Eduard, Roser, moltes gràcies per acompanyar-nos. Que tingueu bon dia, encara que sigui una mica gris. Ja comença a fer més bona temperatura. I va millor per sortir a passejar. Moltes gràcies.
A tu.
A tu. Gràcies.